Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Sentència pionera a Catalunya que avala les sancions de l'Ajuntament de Sabadell a les subministradores que tallen serveis bàsics a les persones vulnerables. El jutjat contenciós administratiu ha donat la raó al consistori, tombant el recurs presentat per Endesa en contra d'una d'aquestes multes de 10.000 euros. Matías Arracán, alcalde de Sabadell, ha valorat així la resolució.
No farem cap pas enrere, no farem cap concessió en matèria de drets socials. No farem cap concessió en matèria de garantia de drets socials. I avui el que fa aquest Ajuntament és donar compte del que hem vingut fent en matèria de pobresa energètica i donar compte que avui sí, podem dir que el Tribunal del jutjat contenciós administratiu ha donat la raó a l'Ajuntament de Sabadell en aquesta via sancionadora en matèria d'accés als subministraments bàsics.
La sentència obre la porta a l'Ajuntament de Sabadell i a la resta de consistoris catalans a seguir multant les empreses que optin per una mala praxis. Avui també anirem fins a l'Eixample, on els veïns denuncien la presència de dos narcopisos. Aquests punts de venda de droga estarien suposant problemes de salut pública al barri, però sobretot a l'entorn de l'escola Amadeu Vives. Així mateix, també passarem per la Casa Duran, on s'està presentant a aquesta hora els vins que es produeixen aquí al Vallès Occidental. I en esports, sorpresa per la ciutat que acollirà la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo. Tornarà a ser la russa Kirishi, malgrat ser la seu de l'any passat. L'enfrontament tindrà lloc els dies 20 i 21 d'abril, però encara caldrà esperar una mica més per conèixer les rivals de les noies de l'Astral Pool Natació Sabadell. Aquestes i altres notícies d'aquest dimarts 20 de març les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, fem una petita pausa per obrir pàgina de serveis. Ara mateix tenim 10 graus a la ciutat, una temperatura similar ahir a aquesta hora, amb un dia que està marcat de nou pels núvols i el risc de pluja. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem a la Dolors Ballar. Bon dia.
Hola, molt bona tarda. A hores d'ara s'imposa ja l'ambient assolellat a bona part del país, encara amb alguns núvols prims, però a les comarques del sud i sobretot amb núvols més compactes al vessant nord del Pirineu. En aquest sector, de fet, es mantindran les nevades durant aquestes pròximes hores, sobretot fins la matinada de demà, dimecres. En conjunt demà, però, la jornada serà ja més assolellada, només amb alguns intervals de núvols a la zona de la Costa Brava i també del litoral central, a partir sobretot de mig matí i amb temperatures que en conjunt seran més baixes arreu de Catalunya, amb glaçades a les comarques de l'interior. Pel que fa al vent, continuarà bufant amb força a cotes altes i mitjanes del Pirineu i també a l'àrea de l'Empordà, també la situació marítima es mantindrà alterada. Demà a la tarda, però, aquest vent tendirà a afluixar i també la situació marítima milloraria de cara al final de la jornada. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora, circulació intensa a la C58 a Montcada per anar cap a Barcelona i a Sant Quirze per anar cap a Manresa, és a dir, en sentit nord. També trobem retencions a la B30 a Barberà, en sentit sud, i a Cerdanyola per enllaçar amb la P7 i amb l'autopista del Vallès, en aquest cas, en sentit nord. Si mirem a Barcelona, a aquesta hora hi ha trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i a la ronda de dalt hi ha problemes entre Sant Gervasi i el túnel de la Rovira, també en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, moment d'entrar en matèria. Un jutjat reconeix la capacitat de l'Ajuntament de Sabadell de sancionar les empreses subministradores de llum i gas que deixin sense servei a persones vulnerables. Així queda recollit en una sentència del jutjat contenciós administratiu pionera a Catalunya. Pel regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, la resolució demostra que la llei 24/2015 és la millor manera de lluitar contra la pobresa energètica.
Ara tenim la primera sanció judicial condemnatòria, dictaminada per una jutgessa que garanteix el dret energètic dels ciutadans, d'acord amb la llei 24/2015. Es confirma que aquesta llei és la millor eina i el millor mecanisme legal de protecció i garantia dels drets energètics de les persones al nostre país. i en especial d'aquelles més vulnerables.
Aquesta sentència respon al recurs presentat per Endesa en contra d'una de les sancions imposades per l'administració sabadellenca de 10.000 euros. No obstant això, pot fixar un precedent perquè les 14 sancions ja fixades per l'Ajuntament prosperin i se'n puguin imposar més en cas que fos necessari. Així ho apunta la tinent d'alcalde i regidora de Comerç, Marisol Martínez.
No pone en cuestión ese corte de luz en concreto. La sentencia lo que dice es que el ayuntamiento tiene capacidad sancionadora en esos casos. El ayuntamiento de Sabadell y todos los ayuntamientos donde se tengan la capacidad, me parece que está delimitado por la ley. Es decir, las regidurías de consumo tienen capacidad de sancionadora en estos casos. Por lo tanto, entendemos, porque ellos lo que recurrían era eso, la capacidad.
Amb aquesta demanda a la mà, el govern municipal reclama a les empreses que facin un canvi en la seva manera d'actuar. Més coses, el detingut durant la protesta per boicotejar la visita d'Enric Millor a Sabadell ahir anirà de nou a judici. Està acusat de desobediència, resistència a l'autoritat i agressió. Santi Rossell no ha ratificat la versió portada per l'agent dels Mossos d'Esquadra, que també ha declarat en el judici ràpid que s'ha celebrat aquest matí. Encara no hi ha data, però, per la segona vista. L'arrestat, que hi va passar bona part del dia a les dependències de la comissaria dels Mossos a Sabadell, ha negat els fets que se li atribueixen, d'una banda, haver-se resistit quan els agents intentaven controlar els manifestants, de l'altra, haver agredit un agent trencant-li l'armilla. Santi Rossell.
La detenció va ser molt ràpida. De cop i volta van venir les càrregues policials. Jo estava en un xamfrà amb la meva parella i llavors em va venir un antibalot, em va començar a sacsejar i em va dir que fora d'aquí, i ràpidament em van tirar a terra i em van mobilitzar entre dos o tres uns metres més enllà i em van exposar i em van dir que quedava detingut per desacato a l'autoritat.
Rossell ha defensat a tot moment haver exercit una resistència pacífica juntament amb la resta de manifestants convocats pel CDR.
I recalcar que la meva actitud va ser extremadament pacífica, com tots els altres companys que hi érem allà. En cap moment ens vam rebel·lar violentament.
Sigui com sigui, Santi Rossell haurà d'anar de nou a judici. S'enfronta 9 mesos de presó i 1.000 euros de multa. Una trentena de persones convocades pel CDR s'han apropat als jutjats de l'Esmaixà-Macià per donar suport al detingut. Tanmateix, el col·lectiu fa una crida perquè qualsevol persona que pugui aportar imatges per provar que Rossell no va agredir la gent ho faci. I ara anem fins al barri de l'Eixample perquè els seus veïns denuncien que hi ha dos narcopisos. En declaracions al programa al matí d'aquesta emissora, el president de l'Associació de Veïns, Antonio Ontiveros, ha assegurat que hi ha un punt de venda de drogues a la zona i que està suposant problemes de salut pública al carrer. Ontiveros ha explicat a aquesta emissora en quin moment va detectar la situació.
La problemàtica nosaltres la veiem quan algun veí ve a la nostra associació a plantejar algun problema. En el moment que havia, i si continuava havent problemes d'ocupació en el barri, en algun moment va venir a dir no, en aquesta casa que hi ha nens, hi ha problema de droga. Per què? Perquè de tant en tant posen a la finestra posen una garrafa d'aigua i això vol dir que estan oberts a no sé què i tal. Aquesta circumstància nosaltres la traslladem a la policia municipal o a los Mossos d'Esquadra i que ells investiguin el que tinguin d'investigar.
Segons els veïns, els responsables municipals van mostrar sorpresa davant d'aquestes afirmacions en una reunió mantinguda ara fa dues setmanes. No obstant això, des de l'entitat asseguren que la policia en té coneixement. Amb tot, Ontiveros lamenta la falta de seguretat al barri.
El tema de seguretat és un tema una mica pendent perquè fa bueno, aquest consistori no volien implantar lo que és la policia de barris i tal. Va començar, però no sé si ha guanyat bé. L'any passat, de tant en tant, han vingut una parella de policia municipal un parell de vegades a l'associació a preocupar-se una mica de la problemàtica i tal. Però això sembla que no ha guanyat massa bé, perquè no hi ha mitjans.
Des de l'Eixample també denuncien problemes de convivència derivats de l'ocupació de pisos i cases baixes al barri, una situació que no saben com solucionar, diuen, sense perjudicar el dret a l'habitatge d'aquestes persones.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Obrim pàgina comarcal. La recollida selectiva està estancada. Ho hem conegut avui, que el Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental ha presentat les dades de recollida de residus del 2017 dels municipis que en formen part. Des de fa 10 anys, el percentatge no es mou d'entre el 34 i el 36,5%. Sabadell és l'últim del rànquing, superant de poc el 30% de recollida selectiva. El president del Consorci i alcalde de Sant Llorenç, Ricard Torralba, voldria poder oferir unes dades més positives, però la realitat és aquesta.
Són positives, però no el suficient que voldríem des del Consorci, no? Voldríem tenir unes dades més semblades a Matadepera o a Palau o inclús Vacarisses, ara que està posat. Estem, jo no em canso de dir-ho, bastant amb un amesetamiento, que no estem acabant de sortir entre el 30 i el 40%, depèn de quins municipis, i pensem que el 2020 per anar bé tindríem que assolir el 60%.
Aquest 60% és el que demana la llei europea que regula la matèria. Torralba creu que la manera de recollir actual està tocant sostre i s'encomana sistemes que s'estan provant actualment i que ofereixen uns resultats més engrescadors.
La manera de recollir tradicional, doncs, ja ha quedat obsoleta, ja es veu que no dona més a l'usuari. Doncs llença el que llença, una part més bé, altra més malament, algunes pot reciclar més, altra menys, però que aquí ens quedem una mica encallats, no? I la prova està que quan veus, per exemple, ara mateix tenim a Vacarisses, que des del novembre està començant a fer el porta a porta i d'estar de no arribar també a un 40% més o menys, segurament en aquests moments, i encara és molt aviat per dir-ho, però ja s'estaran cap al 80%.
Un any més, Matadepera amb un 90,97% i Palau-Solità i Plegamans amb un 75,06% són els dos únics municipis que superen l'objectiu del 60% de reciclatge previst pel 2020. I ara sí, anem fins la Casa Duran, que acull aquesta tarda la presentació del projecte comarcal El Vallès Veremem, una iniciativa del Consorci de Turisme del Vallès Occidental per donar a conèixer els vins produïts aquí a la comarca. Seguint l'acte i tastant també els vins dels quatre productors que hi són presents, hi ha el Pau Duran. Bona tarda, Pau. Quin gust tenen els vins del Vallès?
Bona tarda, Karen. Doncs un gust molt bo. Sincerament, estem fent el tastet ara oportú després de la presentació aquí al pati de la Casa Duran i la veritat és que tenim uns vins molt bons a casa nostra. Hem conegut la producció de quatre cases, com són el celler de Can Morral del Molí, el restaurant Cal Esteve de Castellbisbal, les vinyes de la Muntada, que fa els seus 5 quarteres, i també els vins del Parc Agrari de Sabadell, que surten després de posar-los a la cooperativa L'Olivera i que fa el vi pròpiament sabadellenc, la Raona, tant el negre com el blanc. Són uns vins frescos, són uns vins que tenen caràcter. Josep Pla deia que la cuina és el paisatge a la taula. Doncs bé, aquesta és la manera que tenim d'anar posant el paisatge del Vallès, el paisatge de Sabadell, a les nostres taules. Els productors estan fent un esforç perquè es puguin comercialitzar aquestes ampolles de vi de la comarca en els propis restaurants i en els negocis de venda de vi que tenim a la ciutat i que d'aquesta manera com a usuaris, com a clients, com a consumidors puguem contribuir també a donar suport en aquesta producció vinícola. La tinenta d'alcalde de Sabadell, Marisol Martínez, la presentació, aprofitant una mica la tirada que té la presentació de la nova marca, ha dit que Sabadell és vi. El tinent d'alcalde Joan Berlanga ha destacat que el model productiu de lligar el que és buscar llocs de feina amb mantenir una comarca sostenible va en aquest sentit, de la producció vitivinícola. I el president del Consorci de Turisme, en Miquel Samper, ha destacat que antigament el Vallès estava ple de vinyes que van ser substituïdes pel tèxtil i ara, en canvi, podem començar a veure com en algunes zones es pot anar recuperant aquest paisatge de vinyes que, mica en mica, podria anar tornant. De fet, els quatre productors, en les seves intervencions, han volgut destacar també que ara es compten quatre, però els agradaria que, si d'aquí un temps tornem a parlar del tema dels vins del Vallès, ells ja no fossin quatre, sinó que d'aquí uns anys poguessin parlar, per exemple, de vuit productors de vins de la comarca.
Moltes gràcies, Pau. Segueix gaudint d'aquesta cata. Nosaltres anem a repassar altres notícies del dia en format més breu. Les baixes temperatures han fet que la unitat d'emergència social de la Creu Roja hagi tornat a sortir al carrer. Aquesta nit, durant l'operatiu que s'ha fet als carrers de Sabadell, s'han atès 18 persones que estan en situació d'infrahabitatge. D'altra banda, el Consell Intersectorial d'Empresaris de Sabadell i la comarca, el CIESC, i l'Ajuntament de Sabadell han signat un conveni de col·laboració per afavorir la inserció social i laboral. L'acord s'estableix en el marc del Pla Estratègic d'Acció Social, que vol lluitar contra la desigualtat i la pobresa. Després d'aquest conveni de col·laboració, es vol signar un altre document que treballi per l'atenció a les persones refugiades que arriben a Sabadell i a les famílies acollidores en projectes d'inserció i habitatge social. I un últim apunt, un menor ferit greu en un accident aquesta matinada. A un quart de dues hi ha hagut un sinistre al carrer Penedès amb carrer Lluçanès, al barri de Can Uriac. El xoc s'ha produït per una col·lisió entre dos turismes i de l'accident ha resultat ferit greu un menor d'11 anys que ha estat traslladat a l'Hospital de Terrassa. I obrim pàgina cultural perquè la soprano sabadellenca Rosa Nonell Martí ha mort als 59 anys. Aquest matí a les 11 s'ha fet el funeral per la difunta a la parròquia de Sant Oleguer de Sabadell. La cantant va ser alumna de la presidenta dels Amics de l'Òpera de Sabadell, Mirna Lacambra, i va formar part del cor de l'entitat.
Puc dir a Rosa Nonell que la veritat és que jo la vaig tenir com a alumna al principi de que quasi havíem fet els Amics de l'Òpera, potser ja fem unes quantes temporades. La vaig conèixer, la veu em va semblar que era important, que era una veu interessant.
L'artista lírica va arribar a ser professora de cant. El seu paper més cèlebre va ser la Doña Elvira de l'òpera Don Giovanni de Mozart, però també se li recorden les participacions al Barber de Sevilla, a les Noces de Figaro, de la mà dels Amics de l'Òpera.
Jo la vaig anar introduint dintre de la nostra òpera, diferents personatges que hi havia en les nostres representacions. Jo diria que la veu va anar millorant, la veu va anar creixent. Era una veu d'un color molt bonic i una bona musicalitat. I en fi, ella va fer una boníssima carrera per la nostra terra.
Nonell no va poder superar el càncer que patia des de feia anys. Els que la van conèixer la recordaran com una bona persona.
Renfe informa. Dilluns 19 de març, Renfe recupera el servei habitual de trens a Sabadell Centre, un cop s'han finalitzat la segona fase de les actuacions previstes. Les obres de millora a l'estació de Sabadell Centre, que permetran que l'estació sigui totalment accessible, així com renovació i modernització del vestíbul, disposen d'un pressupost de 2.424.295 euros. Tots els horaris i serveis es poden consultar al web rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com, així com les app de Rodalies i Renfe Cercanies o al telèfon 941-0041.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
Sirra Louis Legacy a Sabadell amb dues hores d'espectacle innovador. Nigella i Emili Raulí. I ja Traoré, exjugador del Paris Saint-Germain i un elenc d'artistes internacionals que no et deixaran indiferent. Sirra Louis Legacy, un espectacle per adults que cap nen hauria de perdre's. Estem al davant del Cort Inglés, del 28 de març al 8 d'abril. Compra ara les teves entrades a circorralui.com. T'esperem!
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim de Sabadell i de la comarca per fer-vos un resum ràpid del que ha passat avui en àmbit més general. Comencem parlant de Jordi Sánchez, que deixarà l'escó de diputat en les pròximes setmanes per tornar a la docència. Segons el seu advocat Jordi Pina, Sánchez vol recuperar la llibertat i està disposat a deixar la política per aconseguir-ho. La Fiscalia, però, demana que es mantingui Sánchez a la presó de forma incondicional perquè considera que hi ha un perill de reiteració delictiva. La decisió de Sánchez facilitaria que la setmana que ve se celebri un ple d'investidura, però no està garantida l'elecció d'un nou president de la Generalitat. Jordi Turull és ara mateix el candidat que sona amb més força. D'altra banda, la Fiscalia demana llibertat sota fiança de 100.000 euros per l'exconseller d'Interior Joaquim Forn. El Ministeri Públic ho ha fet per ordre de la Fiscalia General de l'Estat i per imperatiu legal. Forn no ha volgut comparèixer aquest matí davant del tribunal, tot i que ha estat traslladat des de la presó d'Estremera per poder-ho fer. La Fiscalia també ha demanat avui al Tribunal Suprem que s'invalidin els passaports de Carles Puigdemont i els altres polítics independentistes que són a l'estranger. Pel Ministeri Públic, aquesta mesura és imprescindible per impedir que viatgin. D'altra banda, l'advocada internacional Rachel Lindon porta a l'ONU els casos dels líders independentistes i assegura que la seva persecució i empresonament és un precedent perillós per la resta del món, ha dit textualment. Per Lindon, tancar a la presó els opositors del govern espanyol fins que renunciïn a les seves idees polítiques és discriminació per la seva opinió a favor del dret a l'autodeterminació dels catalans. I un últim apunt, el ministre d'Educació Íñigo Méndez de Vigo anuncia una rebaixa de les taxes universitàries. Tot i això, ha vinculat la mesura a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat d'aquest 2018, que de moment no tenen els suports per prosperar. I ara és moment per la informació esportiva amb el Joan Blanc. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Canen.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I avui els esports els comencem parlant de waterpolo. L'Alen ha anunciat aquest migdia, i per sorpresa de tothom, que la ciutat russa de Kirishi tornarà a acollir la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo. A l'espera de conèixer el quadre i el rival de l'Astralpool Natació Sabadell a semifinals, l'Alen també ha anunciat que aquesta final a 4 es disputarà els dies 20 i 21 d'abril.
La notícia ha agafat per sorpresa a tothom, ja que moltes veus apuntaven que seria la ciutat de Catània, a Itàlia, la que acolliria aquesta final a 4 de la Champions. Un d'ells, David Palma, tècnic del Natació Sabadell, que s'ha mostrat sorprès per aquesta decisió de l'Alen, que farà que repeteixi seu per primer cop a la història.
És la primera vegada a la història que es repeteix seu. M'imagino que al tenir dèficit de seus, perquè com que això ho encarés i no reben gaires ajudes, m'imagino que el Kirishi haurà fet algun moviment i aconseguir adjudicar-se la seu un altre cop.
Desplaçar-se a Rússia no serà igual de fàcil que a Catània i això augmenta la dificultat del viatge. El tècnic del club afirma que havien començat a mirar vols a Itàlia i ara toca canviar el rumb i buscar la millor opció per desplaçar-se a Rússia. A més, el jet lag i el fred seran altres condicionants a tenir en compte. El que ha provocat l'anunci de la seu és que David Palma també hagi canviat el seu pronòstic sobre el rival que vol a semifinals. Ara, el tècnic de l'Astralpool afirma que l'Horizonte italià és el rival que volen en el sorteig aquest dissabte.
Que sí, que preferiria Catània ara. A l'Upsal el veig un equip molt, molt compensat, a nivell de jugadora penso que més alt que Horizonte. Tots quatre equips són molt bons equips, però sí que et diria que Upsal, amb la Gavi, la Sux, la Magis Defens i la Rita Castelli, són tres jugadores superdeterminants. Diria que dia avui, si pogués triaria Horizonte com a primera opció.
Així, doncs, a l'espera del sorteig que es farà dissabte i en el qual coneixerem el rival de l'Astralpool femení a la Champions de waterpolo, ja sabem que les sabadellenques podran treure's l'espina de l'any passat, quan també a Kirishi van caure eliminades a les semifinals. Per cert, que una setmana abans d'aquesta final a 4 de la Champions, el 13-14 d'abril, Mataró acollirà la final a 4 de la Copa Alén, la segona competició continental, tal com va fer l'any 2016.
I encara dins de l'aigua, però molt més a prop, a Can Llong, en poc més de mitja hora, l'equip masculí de waterpolo de l'Astralpool Natació Sabadell rep aquest vespre la selecció xinesa en un compromís amistós.
El tècnic del club, Xava Gómez, assegura que habitualment disputen partits d'entrenament entre setmana, però afirma que sempre va bé conèixer altres waterpolos. Això sí, l'entrenador del Natació Sabadell ha indicat que aquest amistós contra la selecció xinesa servirà per a preparar millor el partit del pròxim dissabte a la Lliga contra el Natació Barcelona.
Nosaltres vamos a afrontar de esa manera, como para preparar y pensar evidentemente en el partido el sábado.
aprovechar esa oportunidad, una gran oportunidad que tenemos, pues para hacer un partido de entrenamiento con árbitros y sin oficial, para la actividad que eso implica, pero siempre pensando en el partido del sábado.
Un compromís amistós entre l'Astralpol Natació Sabadell i la selecció xinesa masculina de waterpolo que es juga a partir de les 8 del vespre a Calllong.
Josu Ozcoidi no es conforma en mantenir la categoria després de la victòria del centre d'esports diumenge contra el Llagostera. El petit davanter basc no vol deixar de somiar, però tocant de peus a terra. Això sí, Josu, que es va estrenar com a golejador l'equinat aquesta temporada, anotant el primer gol del partit contra el conjunt gironí, demana humilitat.
I és que després d'una victòria tot es veu amb més optimisme i per què no seguir optant a fites importants en aquesta lliga, es pregunten al vestidor arlequinat. Sense voler fer volar coloms, però sí mostrant-se ambiciosos. Josu assegura que les opcions d'aspirar a la part alta de la classificació encara són possibles. Ara bé, la temporada irregular de l'equip fa ser prudent.
Parece que después de leche asomamos la cabeza y nos la bajaron otra vez. Es verdad que yo creo que hemos sido humildes en todo, en toda la temporada. Lo que pasa que, bueno, al final, pues los resultados son los resultados. Si no hemos sacado unos resultados... Pero las sensaciones siempre han sido buenas, entonces bueno, ahora el resultado ha sido bueno y pues eso, la brecha cuanto más alta mejor y a partir de ahí, oye, nunca se sabe.
L'equip ha descansat avui i no serà fins demà que comenci a preparar el duel de diumenge contra l'Alcoyano al Collao. Recordem que el partit es juga en horari de tarda, és a dir, a partir de les 5. Per cert, demà, un cop finalitzi l'entrenament matinal, compareixerà en roda de premsa Pedro Capó per parlar de l'actualitat de l'equip.
I del futbol passem a l'handbol perquè Álvaro Ferrer, jugador del Franklin Granollers d'handbol i director del projecte War Experience, ha passat aquest migdia per l'Hotel Suís per explicar una mica més aquesta iniciativa i poder explicar també en quin punt es troba el projecte.
El central del Franklin ha aconseguit un equip de treball contrastat per poder portar a terme aquest projecte que vol potenciar l'handbol en totes les seves disciplines i fer-ho a baix cost. Álvaro Ferrer afirma que aquests primers mesos treballant amb l'OAR Gràcia han anat molt bé i ha explicat que l'OAR Experience farà que l'handbol sabadellenc pugui donar un pas endavant molt important.
Hem contactat amb federacions per explicar el projecte, tothom està super, super il·lusionat i jo crec que una ciutat com Sabadell, com a primer cercle, es pot veure molt beneficiada de tenir un campus que inicialment serà bilingüe, que tindrà una oferta esportiva brutal, un director tècnic com és el Roy Sánchez, que és l'entrenador del Barça B d'handbol, experiència durant 4 anys a Hannover, on jo vaig estar, 2 anys com a entrenador, com a segon entrenador a la Bundesliga alemanya, i té és una referència, jo crec que és una referència de futur a nivell de l'handbol nacional.
Els sabadellencs Aleix Gómez i Mireia Torres ja estan confirmats i s'espera també la presència d'Ian Tarrafeta, sempre quan els seus compromisos amb la selecció espanyola li ho permetin. Altres noms que estaran a l'OAR Experience són el porter Vicente Álamo, el pivot Álvaro Cabanas o Tomàs Ferrer, tots ells sota la coordinació de Roy Sánchez, actual entrenador del Barcelona B. La cita destinada a 160 nois i noies es celebrarà l'última setmana de juny i tot el juliol a les instal·lacions del Gràcia.
Canviem de tema i parlem de bàsquet en cadira de rodes. El Global Bàsquet no ha pogut tancar la permanència a la primera nacional d'aquest esport. La derrota contra el Joventut de Badalona, 49-57, deixa els sabadellencs necessitant una victòria en les últimes 3 jornades que falten.
La part positiva d'aquesta derrota a casa és que, com a mínim, els sabadellencs van poder salvar el bàsquet a baraix amb el conjunt verd i negre. El tècnic del Global Bàsquet, Òscar Trigo, afirma, però, que no han de perdre la calma i recorda que sempre han tingut clar quin era l'objectiu inicial d'aquesta temporada, afirma que continuen depenent d'ells mateixos per assolir-lo.
Depenent de nosaltres, que és el que portem parlant des de fa dies, no? Nosaltres vam fer la feina a principi de temporada, teníem molt clar què volíem i teníem molt clar l'objectiu. Jo cada setmana dic el mateix, el nostre objectiu des del principi ha estat mantenir la categoria. Estem amb 4 victòries, en principi si nosaltres guanyem a Tenerife d'aquí 4 setmanes a casa, ens salvem matemàticament.
La primera nacional de bàsquet en cadira de rodes s'atura 2 setmanes i no tornarà fins després de Setmana Santa. El Global Bàsquet visitarà llavors el segon classificat, el Servigés Burgos.
Moltes gràcies, Joan. Bona tarda.
Bona tarda.
Fins aquí el Notícies Vespre d'aquest dimarts 20 de març, en què hem parlat de diferents temes, començant per una sentència judicial, passant pels vins del Vallès i acabant amb la informació esportiva. Tot plegat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. També ens podeu seguir a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter. Tornem demà a la 94.6 a partir de les 9 al programa El Matí amb Mireia Sanz i Raquel García. Adéu-siau.
a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.